sobtadament els reguladors encara no s'han posat. Tu saps el que pensa el president de Catalunya sobre aquest tema? Quina posició té? I el Pedro Sánchez? I el Joe Biden?
És que d'això vostè un dia també em va parlar, i recordo, després de tot el que va passar d'aquells vots que es va guanyar d'una manera fraudulenta Donald Trump, es va fer una comissió i vostè va parlar que va anar, entre d'altres,
Zuckerberg.
Exacte. I recordo perfectament el que va explicar vostè. Va arribar al Senat, van fer una comissió d'investigació, va arribar Mark Zuckerberg, va fotre la xapa, els senadors van acabar aplaudint-lo i no sabien de què anava la pel·lícula, ni van saber què preguntar-li. I vostè va posar d'exemple això i em va quedar gravat i vaig pensar, si això ha passat al Senat dels Estats Units i tenen les empreses allà, imagina't altres llocs.
Exacte. Però aquests són els que han de regular.
Sí, sí, però aquests, és el que diu vostè, no saben de què va la pel·lícula.
No saben de què va. I aquest és el problema. El problema de la intel·ligència artificial és que els polítics estan, diguem, 3 anys per darrere dels enginyers. Els enginyers van fotent. I arribarà el dia que causaran una catàstrofe, no perquè surti un robot intel·ligent que ens mati a tots, però alguna altra catàstrofe, com les que estàvem comentant, que s'hagués evitat si aquesta gent, que són els que han de posar les regles, les
doncs,
posessin.
Doncs pel nivell que veig, crec que no n'hi ha cap de preparat. Professor, una vegada més, moltíssimes gràcies a vostè per ser amb nosaltres. 4 minuts i ampliem aquesta informació d'intel·ligència artificial vinculada a Universal Music.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
RAC 1. El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia, vehicle oficial dels Premis DRAC.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena. Una d'albina, concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Són les 6 de la tarda, 6 minuts. Ens amplia això que comentàvem fa un moment al voltant de Universal Music. Joan Torra, Joan.
Bona tarda, doncs sí. Mira, Universal Music reclama a Spotify i Apple Music que aturin els seus avanços en intel·ligència artificial. Universal, que és un dels quatre segells mundials més importants del sector de la música, considera que el desenvolupament de models d'aquest tipus de tecnologia per part de les plataformes podria estar violant els drets d'autor. El motiu és que, segons avança el Financial Times, estarien fent servir les seves cançons per millorar les prestacions de la intel·ligència artificial, tot plegat sense demanar abans permís a l'empresa, que és qui té els drets de les obres. Universal assegura que no li tremolarà el pols a l'hora d'emprendre mesures legals si cal, i és que la discogràfica hauria descobert que un 1% de la música que s'està generant amb aquesta intel·ligència artificial és una rèplica exacta de les cançons amb les quals s'ha basat i, per tant, material protegit per la llei. Els responsables del Canal d'Urgell demanen que a partir d'ara no es cultivi més cereal d'estiu perquè ja no hi ha prou aigua. De fet, si continua sense ploure, es tancarà el rec a finals de maig. Tot plegat, els ha dut a demanar la declaració de zona catastròfica. Més detalls des de Lleida, Julen Andrés.
El sistema d'Oliana Rialp es troba amb 42 hectòmetres cúbics d'aigua, la dotació més baixa dels últims 70 anys. Un fet que no pot garantir la collita del cereal d'estiu. Des del Canal d'Urgell es mostren pessimistes. En parla el director general del canal, Xavier Dià.
Tenim les aportacions més baixes dels últims 70 anys, però és que no s'havien vist mai. Llavors, clar, fer previsions a partir d'ara ja han de ser molt, molt, molt realistes i molt pessimistes. Han de donar una alerta de que si se sembra cereal d'estiu, doncs no té garantia d'aigua.
Alternatives de cultiu podrien ser la soja o els girassols.
El conseller d'Interior admet que s'hauria pogut actuar més ràpid en el cas del metge del departament que hauria abusat de 5 agents dels Mossos d'Esquadra. Va passar a la tardor del 2019. Joan Ignasi Elena diu que quan va incorporar-se al càrrec va tenir coneixement del cas i va obrir diligències i un expedient administratiu. Elena, però, reconeix que tot ha anat molt lent.
La rapidesa hauria de sigut més alta. Els procediments administratius també són com són i també, a més, les coses s'han de sustentar perquè no te les tirin enrere. I aquest ha estat el nostre capteniment, però sobretot també el d'acompanyar a les víctimes en tot aquest procés i en aquest camí de la reparació.
Interior es va personar com a acusació particular en el primer dels casos que s'ha jutjat. La sentència es va fer pública al desembre i la justícia va condemnar al metge 2 anys de presó, 2 més de llibertat vigilada i a pagar una indemnització de 5.000 euros a la víctima. I intervenen un centenar de pollastres que s'utilitzaven per baralles en una granja il·legal al Parc Agrari del Baix Llobregat. Els Mossos van accedir-hi dimarts de la setmana passada després que se'ls hagués avisat sobre aquest espai. Durant la intervenció, la policia havia comprovat que des de fora de la finca hi havia molts gallos amb ferides i tancats en gàbies. Un cop van entrar-hi, també van trobar un habitacle on els criadors guardaven medicaments que obtenien il·legalment. S'han denunciat els dos responsables de la granja per maltractament animal. I ara els esports amb Dani Aguilar.
Bruna Vilamala renova amb el Barça fins al 2026. Notícia d'aquesta tarda. La jugadora de 20 anys acabava contracte aquest estiu i signa per 3 temporades més. És la setena renovació blaugrana després de les de Jana, Graham Hansen, Engen, Rolfo Paredes, Catacoll i Clàudia Pina. Tot plegat el dia en què es completen els partits d'anada dels quarts de final de la Champions masculina amb el Real Madrid-Chelsea i el Milan-Nàpols. Tots dos començaran a les 9 i els podreu seguir en directe a RAC1. També aquest migdia el comitè de competició ha fet oficial la sanció de 2 partits del director esportiu de l'Espanyol, Domingo Catoira, per les seves protestes als àrbitres en el descans del partit davant l'Atlètic Club. A banda del futbol, avui també tenim bàsquet perquè la Penya i el Manresa juguen al seu futur a Europa. A les 8, el Joventut disputa els vuitens de final de l'Eurocup a partit únic contra el London Lions a l'Olímpic. I a 3 quarts de 9, el Manresa rep el Tenerife al segon partit dels quarts de final de la Champions amb l'obligació de guanyar per allargar l'eliminatòria. I en tenis, el Masters 1000 de Monte Carlo s'ha quedat avui sense representants espanyols a segona ronda després de l'eliminació del castellonenc Roberto Bautista contra l'alemany Alexandre Zverev per un doble 6-4.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, al final del dia tindrem alguns ruixats al nord de les comarques de Girona. Demà ens llevarem amb més fred i al centre del dia les temperatures recularan entre 6 i 10 graus. Durant la segona meitat del dia, bufarà vent intens a bona part de Catalunya. No serà així a les comarques de Girona, on hi haurà ruixats. També afectaran el nord de les comarques de Barcelona i el Pirineu Occidental. A partir d'uns 1.000 a 1.200 metres seran ja en forma de neu.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Marta, que hem de parlar d'un producte que ja fa molt de temps coneix i recomana el senyor Virgili.
La marca és catalana, home, de detergents per rentar la roba. És de Tersolin. Ara us ofereixen els seus productes amb una fórmula millorada que neteja protegeix la roba, atenció, i el medi ambient a la vegada. Fa 80 anys, per això els coneix vostè també, fa 80 anys que Tersolin cobreix totes les necessitats per la neteja de la nostra roba. A més, els seus envasos estan fets amb plàstic reciclat i també han llançat un nou format de detergent que es diu Back in Box. No sé, trobareu de Tersolin al vostre supermercat.
Sí, sí.
A la tarda, 12 minuts. Hi ha uns fets que aquesta Setmana Santa no ens han deixat indiferents, sinó que fins i tot ens han sorprès. És el cas del tirador de Canovelles.
I que es va haver unes discussions i bueno, ara
que t'ha mirat. Com és que t'ha mirat?
Ah, sí, veig que em mirava. Jo vaig al club de tir, sí.
No, per això li dic, que clar, vostè va al club de tir, té per armes,
sí. I tinc armes a casa. I soc caçador. I tinc armes de la Segona Guerra Mundial que col·lecciono.
Per això l'he dit, que és un perfil que,
granades,
sí, que a vegades genera alguna sorpresa.
Porter de mà.
Bé, un jutge de Múrcia ha enviat a la presó, cosa que no, en fi, no esperàvem menys, l'home que dissabte va matar l'encarregat d'un club de tir de Canovelles. L'acusen d'homicidi, tinença il·lícita d'armes i delicte de resistència a l'autoritat. Després del crim, aquest jove de 20 anys va segrestar dues dones i les va obligar a conduir, atenció, fins a Múrcia, on finalment el van detenir. Bé, d'aquests i altres casos en parlarem tot seguit amb el periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, de seguida reconstruïm la seqüència dels fets, però abans el cas s'instruirà a Múrcia o el cas el portarà al jutjat de Granollers?
El portarà un jutjat de Granollers perquè és on van passar els fets. De fet, és que ara mateix, doncs, Roger López, que així és com es diu el detingut, es troba en dependències de Múrcia, és a dir, en un centre penitenciari de Múrcia, a l'espera que es posin d'acord el jutjat de Granollers i el jutjat de Múrcia, que quadrin agendes i digui, vale, tal dia em va bé, envia'm el detingut, i serà aleshores quan l'enviaran cap a Granollers, i a partir d'aquí, doncs, es portarà tota la investigació d'aquest cas, que és que molt sorprenent.
Bueno, és que ara, clar, tenim les dades. Entra el club de tir, mata per l'esquena l'encarregat, 5 trets per l'esquena, i de cop i volta surt i agafa un cotxe i se'n va, segresta dues dones i se'n va, comença a fer quilòmetres fins a Múrcia. Bé, tot això ens ho explicarà al detall ara el Toni Muñoz. Per començar, Quina, si és que se sap, quina relació tenia el, aquest jove, que era soci del club de tir de Canovelles, amb l'armer del club el qui va disparar per l'esquena?
Doncs la veritat és que no tenien a priori cap mena de relació. Roger López era una persona doncs, que feia molt poc que era soci del club de tir. De fet, jo vaig estar dissabte, l'endemà del crim, pel club de tir, vaig estar parlant amb algunes persones, no estava obert, òbviament estava tancat, però vaig parlar amb algunes persones doncs, que es van apropar cap allà per intentar, bé, per donar-se suport els uns als altres i per comentar una mica què és el que havia passat, i ens comentaven doncs, que el carnet de soci que tenia aquest home era molt nou i que, per tant, feia pocs mesos que havia ingressat, diguéssim, en aquest club de tir de Canovelles. Pel que fa a la víctima, doncs era l'encarregat, era la persona doncs, que proporciona i dona les armes als socis del, del club, era una persona molt estimada, es deia Jordi, tenia 40 i pocs anys, i van acabar amb la seva vida per raons que ara mateix es desconeixen. De fet, els Mossos segueixen investigant per què aquesta persona va actuar amb tanta violència. No tenia antecedents i tampoc tenia cap mena de patologia mental que expliqués què és el que li va passar.
O sigui, ell va entrar al club de tir?
Ell entra al club de tir, es posa en una galeria de tir a disparar, amb unes armes doncs, que demana que li deixin, perquè es veu que és habitual doncs, que els socis del club de tir, quan portes molts anys, ja tens les teves pròpies armes. No?
Sí, clar. Sí.
Però en aquest cas, doncs, ell les va demanar al club de tir, perquè encara no en tenia, no? Perquè feia relativament poc que havia ingressat en aquest club de tir.
Perdoneu la pregunta. S'ha de tenir permís d'armes per ser sí. Aquest club?
No ho tinc clar, això, eh?
Sí, per disparar, les perdigons no, però les més fortes necessites permís d'armes.
No ho tinc clar, jo crec que pots fer servir el club de tir sense tenir permís d'armes, però aleshores farà servir un tipus d'armes...
Les d'aire comprimit, okay. Aquestes no cal permís, però les altres sí.
Exacte. Això és almenys el que em van comentar els clubs del, del club de, els socis del club de tir.
Aleshores.
Aleshores, aquest
ell
senyor...
Ell entra? Està disparant amb unes armes que li ha deixat l'armer.
Exacte. I sembla ser que quan estan a punt de tancar cap als vols de les 7 de la tarda, cap a 6:45, les 7, ell doncs, va cap a l'armer. L'armer ja estava escombrant el terra, vull dir, ja estava a punt de baixar la persiana, a punt de tancar. I aquest home, sense intermediar i sense dir-li absolutament res, obre foc per l'esquena, li clava 5 trets i el deixa estès a terra, semimort. És a partir d'aquí que ell comença la seva fugida. Com queda la víctima? La víctima queda doncs, estesa a terra, pràcticament doncs, entre la vida i la mort, aconsegueix avisar l'ambulància, que es presenta als pocs minuts, però intenten reanimar-lo i al final doncs, no poden fer res per salvar-li la vida i acaba morint poc després. Roger López, què és el que fa en aquell moment? Roger López, hem de recordar que és un noi de 20 anys, que havia intentat ingressar en la carrera militar, però al final doncs, es va fer enrere i no va acabar ingressant-hi. Per tant, podem parlar que tenia inquietuds militars, però no sé si podem parlar directament doncs, que era exmilitar, perquè no va acabar d'ingressar a la carrera militar.
Per tant, no ho
militar.
És.
Però inquietuds, ell tenia inquietuds
militars,
i tenia la intenció
però no va ser militar perquè no va acabar ingressant.
Exacte. Doncs això, comença la seva fugida. I com ho fa? Doncs ell marxa a peu, armat, agafa dues pistoles del club de tir, que s'emporta, també tres caixes de munició a sobre, marxa a peu i a la primera benzinera que troba encanona a una dona que estava posant benzina i l'obliga, la segresta i l'obliga...
Amb una.
I l'obliga a anar cap a Barcelona, a punta de pistola. Aquesta senyora condueix el Roger López cap a Barcelona.
No m'ho vull imaginar, Barcelona. Sí, surt per aquesta senyora.
Sí, sí. I cap a la zona alta de Barcelona... el deixa, doncs el Roger López li diu que ja està, que el pot deixar allà i que se'n vagi. És a partir d'aquell moment quan els Mossos d'Esquadra ja tenen coneixement que s'ha produït el crim i comencen un dispositiu especial per intentar enxampar aquest individu. Comencen a arribar informacions policials de tot tipus, fins i tot doncs, diuen que el tenen localitzat, que creuen que està a la zona de Collserola, que pot estar a la zona de l'Observatori Fabra, altres el situen a la zona també de la caserna del Bruc. Parlen fins i tot de que s'ha canviat de roba, que va armat, i moltes d'aquestes informacions parlen que potser podia estar atrinxerat a la zona boscosa de Collserola. Això, de fet, es confirma perquè l'endemà els Mossos d'Esquadra, o molts ciclistes que van en bicicleta per allà a Collserola, es troben amb controls de Mossos d'Esquadra que estan buscant aquest individu. Però aquest individu no estava a la zona de Collserola, sinó que ja estava camí de Múrcia. Com arriba a Múrcia? Doncs quan la primera dona a qui segresta el deixa a la zona alta de Barcelona, ell es dirigeix cap a una altra zona, que és un autorrentat de cotxes a la zona de Pedralbes, on troba dues noies joves, d'uns 20 anys també. Aquí amenaça a punta de pistola, les obliga a pujar al cotxe i que el traslladin cap a alguna zona. No? En un primer moment sembla doncs, que aquest individu té la intenció i els hi diu que el portin cap a Tarragona. Aquestes noies també... Déu-n'hi-do,
l'ensurt. No, no, s'està rentant el cotxe un dissabte, no?
Un dissabte.
I et trobes Santa. Que t'apunten amb una pistola i et demanen que... Bueno, que...
Sí, sí, que el porti...
que el portis... Dius que primer a Tarragona...
Primer a Tarragona. Quan arriben a Tarragona sembla que diu ara cap a València, i quan arriben a València, ara cap a Múrcia. És a dir, va fer tota gairebé la, no sé, és la P7...
Però anaven parant, no?
Anaven parant, sí. De fet, avui el Periódico de Catalunya explica... una informació que en aquest trajecte Roger López intenta atracar dos establiments durant, en fi, durant el trajecte
durant
cap a Múrcia.
Durant para el recorregut. Para que atracaré.
Sí, i de fet fa baixar a una de les noies encanonada i es dirigeix cap a un supermercat Lidl amb la intenció d'atracar-lo, però es troba doncs, que ja està tancat i que per tant no pot dur a terme aquest atracament. Després fa el mateix en una altra benzinera que també troba tancada. Vull dir que la situació de pànic i d'angoixa que van haver de viure aquestes dues noies ha de ser terrible.
Terrible. Sí, sí.
Van ser 11 hores de viatge fins a arribar a Múrcia, 600 quilòmetres, fins que al final, quan ja arriben a Múrcia, sembla ser doncs, que les noies...
I per què ell volia anar a Múrcia?
No se sap, no se sap. Crec, i pel que em diuen, és que ell tampoc tenia clar on anava, sinó simplement estava intentant fugir i al final doncs, va arribar a Múrcia com podia haver arribat a qualsevol altre lloc. Mm. És en aquell moment quan les noies li diuen va, deixa'ns anar, ja estem cansades, i sembla doncs, que al final aquest home decideix, d'acord, doncs deixeu-me aquí, ja baixo i me'n vaig. No? Sembla ser que un cop arriben a Múrcia, però, perquè veieu també que intel·ligents van ser aquestes dues noies, perquè en cap moment van dir absolutament res ni es van posar en perill, sinó que simplement van obeir les ordres d'aquest noi, que en cas de no haver-ho fet no sabem què és el que podia haver passat. No? I sembla ser que quan entren a Múrcia... com que no coneixen la ciutat, doncs es entren en un carrer en contradirecció. I aquí els para la policia. I la policia els diu que què fan, i dius, clar, no som d'aquí, i segueixen fingint que es troben en una situació normal, perquè aquesta persona doncs, es troba encara al vehicle, amenaçant-les. I fan veure que no, ens hem confós i tal.
Ah, ella, o sigui, quan
no diuen res en aquest
moment.
Quan
succeeix això... No fan això? Una miradeta allò de dir...
No.
Cap enrere de...
No diuen res. Aleshores, acaben convencent el seu segrestador perquè les deixi anar. Finalment, doncs, aquest home diu, vale, porteu-me a l'estació de trens. El deixen a l'estació de trens i elles marxen. I, de fet, se'n van cap a un municipi que es diu Molina de Segura, és a dir, no paren a Múrcia, sinó que segueixen, s'aturen a una benzinera, Molina de Segura, i és allà on truquen a la Policia Nacional que els expliquen que això, doncs, que les han segrestat a Barcelona, que han hagut de portar aquest home que es veu que estava molt interessat en les notícies que anaven sortint sobre el crim, sobre la persona doncs, que havia matat el club de tir de Canovelles, i aquestes noies doncs, ja ho sabien, truquen a la policia i diuen, hem portat aquesta persona, que és l'autor del crim del club de tir de Canovelles, fins a l'estació de trens de Múrcia. És aleshores quan la Policia Nacional, que també estava al corrent del que havia passat aquí a Catalunya, que es posen en marxa, envien els seus agents a l'estació de trens del Carmen, que és la que està a Múrcia, i a partir de la identificació i de les, en fi, de les pistes que van donar aquestes noies sobre com anava vestit, quin és l'aspecte que tenia aquest noi i tot això, doncs van poder identificar-lo quan es trobava a l'andana, i dos agents, doncs, quan estaven ja aproximant-se cap a ell, es van abraonar sobre seu i el van poder detenir. Sembla ser doncs, que aquest noi va oferir resistència, va intentar treure una de les armes que portava en el moment en què la policia es va llançar sobre seu, però ho van poder impedir, el van poder detenir, el van posar a disposició del jutjat de Múrcia, doncs que ahir, després d'un parell de dies als calabossos, doncs va dictar aquesta presó comunicada.
I no se sap pels motius del crim, no se sap.
No se sap res, és a dir, no se sap per què va reaccionar d'aquesta manera aquest noi i després per què entra en aquesta mena d'espiral molt violenta segrestant fins a tres dones per acabar fugint.
I no hi havia testimonis del camp de tir de veure si, per exemple, van tenir algun tipus de situació...
Discussió.
Sí. Dóna'm aquest arma no et correspon, alguna cosa... No hi ha testimonis de res?
A mi em diuen que no. El que sí que hi ha són les càmeres de seguretat, que això ens aclarirà molt si realment va haver-hi una discussió prèvia o no. Ara mateix, ja et dic, els Mossos d'Esquadra estan treballant, segur que tenen alguna primera hipòtesi, a nosaltres no ens la comenten, i a priori el que ens diuen és que és un crim completament gratuït, sense cap mena d'explicació, i que tampoc s'explica el comportament d'aquest noi, que no només després de cometre un crim, després doncs, inicia aquesta fugida desesperada fins al punt doncs, que acaba segrestant a tres persones fins que l'acaben enxampant a Múrcia.
Bé, esperem més detalls del mòbil del crim, perquè ara a dia d'avui no el coneixem.
Sí, s'ha de dir que quan el van enxampar i el van detenir, doncs li van intervenir dues pistoles que les havia agafat del club de tir.
Del club de tir. Més les bales, no?
Perquè més les bales, també les tres caixes de munició, doncs també li van trobar quan el van detenir.
Bé, el Toni Muñoz també ens vol explicar una operació de la Guàrdia Civil en marxa des de primera hora d'aquest matí que ha permès la detenció de diversos membres del clan Farruco, amb K, integrat per ciutadans albanesos. Més de 250 gent s'han desplegat a diferents punts de l'estat, entre els quals Barcelona. A veure, quin és l'origen d'aquesta operació?
Doncs l'origen d'aquesta operació és una intervenció de droga, de dues tones de cocaïna que es van intervenir en el port d'Algesires, i a partir d'aquí la Guàrdia Civil, per instrucció doncs, del jutjat d'Algesires, doncs, comença aquesta operació que acaba amb el dispositiu que han desplegat avui a més de 5 províncies espanyoles, que ha acabat amb 20 detinguts i, en fi, en el que també s'ha detingut a gent aquí a Barcelona. De fet, s'ha detingut a la parella sentimental d'un membre d'aquest clan Farruco, doncs que també estaria implicada en aquesta...
Hi ha un advocat, no?, entre els detinguts?
Sí, hi ha un advocat que es diu Juan Fernández, que és un advocat de Màlaga, que és una d'aquestes vintena de persones que han detingut avui en aquest operatiu de la Guàrdia Civil, i és un home a qui s'acusa d'haver blanquejat els diners de la droga d'aquest clan Farruco, que hem de recordar doncs, que està format íntegrament doncs, per ciutadans albanesos que es dediquen, sobretot, a assaltar cases i després doncs, al tràfic de cocaïna. S'ha de recordar doncs, que el clan Farruco va ser és a qui s'atribuïa l'autoria de l'assalt que hi va haver-hi l'any 2007 a la mansió de José Luis Moreno.
¿Qué me dices del hachazo? Que le echaron un hachazo en la cabeza.
Els mateixos.
Oh, por favor.
El mateix clan.
¿Qué me dices? ¿Qué disgusto?
Que es va tancar a la habitació del pànic.
Sí,
bueno,
pero...
No, al final no va poder,
le meteron un hachazo.
Sí, que li van demanar d'obrir les caixes fortes i es va resistir i va quedar...
I José Luis no quiso limpiar los sofás que están tacados de sangre, manchados de sangre, no los quiso limpiar y los tiene de recuerdo. Bueno, los sofás, el sofá veure, donde fue atacado, detall, yo te lo puedo decir porque no. Lo ha contado.
Donde fue atacado,
donde fue atacado, sí.
Atacado.
Donde le atacaron con el hachazo, que él quedó ahí tumbado bueno, como si fuera una...
¿Ha quedado la taca ya?
Ha quedado la mancha porque él dice que es un recuerdo de vida que no quiere borrar.
Sí, muy bien. Bueno,
y lo tiene ahí como si fuera una mancha de tocino de cerdo.
Va. Anem a canviar de tema, anem a una qüestió una mica, bueno, còmica, i és l'efecte autosegrest que es continua portant a terme.
Encara es fa això,
cas, no? El cas ha passat a Sabadell i és la detenció d'un home de 52 anys per haver simulat el seu propi segrest amb l'objectiu d'aconseguir, evidentment, uns diners.
Un rescat.
Exactament, el rescat que l'havia de pagar la seva mare, molt lleig al respecte. Això és molt lleig.
Això va passar...
No es feien amb la mare.
Bueno, és evident que no, no? Bueno, no sé, ara ens ho explicarà el Toni, no sé la història.
O potser sí, perquè si estava disposada a pagar un rescat, potser sí que es feien.
Bueno, o sigui, no, a vegades... Doncs...
Bueno, explica'ns com es va autosegrestar.
Bueno, això va passar el passat 20 de març, quan la mare d'aquest home va rebre un missatge al telèfon mòbil on l'alertaven que el seu fill estava segrestat i que havia de pagar un rescat de 2.500 euros i que en cas de no fer-se li provocarien unes greus lesions.
2.500 euros, eh? No, perquè... Si t'hi poses, home...
Ja, home, demana més.
Arrodona-ho. Vés-te'n a 3.000. 2.500. És que és ridícul.
Sí, sí.
Posen 3.000, posa 5.000.
No, home, no posen però... més, posen 100.000.
No, home, però tu has de saber la capacitat econòmica de la mare.
Ah. Bueno, la mare que s'espavila.
Però 2.500 que... és molt justet, això, és com a secret.
Sí.
Sí, sí, no?
Una sí, mica sí. Justet,
2.000,
sí.
Me l'imagino, va, necessito 2.000, va, li demano 2.500. Bueno, i li envien un SMS, no? O un missatge, un missatge.
Sí, sí, un missatge on li diuen això, no? Que el seu fill està...
És que te donen més hasta en Cofidis, eh? Cofidis te donen 3.000 euros.
Per això, que podia haver demanat...
Però Cofidis els has de tornar aquí, no?
Clar, aquí,
no,
bueno, aquí teòricament no. Els dona la mare.
Sí, això sí, però bueno...
Perquè està segrestat.
Està segrestat.
Bueno, ell sí. Demana 2.500.
Li demanen 2.500 euros, bueno, i aleshores la mare, en un primer moment, es posa una mica nerviosa. Home, i diu, bueno,
clar,
què faig, no?
Doncs
vaig a la policia.
Esclar.
Va cap a una comissaria de...
Perquè no hi ha el missatge.
Pot callar... Que ho està explicant el Toni.
No vagis a la policia.
El missatge és el missatge típic de les pel·lícules. No acuda a la policia.
Ho posava això en el missatge?
No ho sé, crec que no.
Sempre ho posen,
home.
No, però el fill va anar més directe.
Doncs això, va anar a la comissaria de Mossos de Sant Cugat del Vallès i allà ràpidament es posa en marxa la unitat de central de segrestos i extorsions de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que li donen credibilitat a aquest segrest.
Home.
I activen un dispositiu.
Home,
per veure què és el que està passant.
Esclar.
Clar, quan diuen que han segrestat algú, home, doncs s'activen. Què va passar? Doncs que comencen a tirar una mica del fil i reben una informació policial, això sempre queda bé, de dir que reben informació policial, que aquest senyor estava passejant pel centre de Sabadell.
És que la veritat s'ha de ser...
Som-hi-nos.
Aguanta una mica la trama. Si t'han segrestat, no passegis per Sabadell.
Queda't...
No sé, amaga't a la mola, jo no sé què t'he de dir, a veure...
Tanca't en un pis uns dies.
No
sé.
Sí, sí, no, el mètode, diguéssim, el modus operandi no era gaire sofisticat.
2.500 euros, després diu que està segrestat passejant per Sabadell.
Segur que estava en un kebab que hi ha en el centre, que sigui un nazar.
No sé.
Però... I en aquest moment, doncs, els Mossos s'hi acosten i diuen, escolti...
Ah, però el van trobar?
El van trobar, quan vam dir que... Quan reben aquesta informació, doncs, que aquest senyor pot estar pel centre de Sabadell passejant... Doncs s'hi acosten i li diuen, escolti, vostè no estava segrestat o què? Sí. I al final doncs, sembla que el senyor acaba assumint doncs, que va enviar aquest missatge a la seva mare perquè tenia una sèrie de deutes que havia de sufragar i doncs, va pensar que la millor manera de fer-ho era extorquint a la seva pròpia mare.
M'imagino ell dient a la policia, és que m'he cansat d'estar segrestat.
No, també podia haver dit que no, ja m'han alliberat, no?
També. I això és un delicte? Inventar-te que t'han segrestat és un delicte?
Simulació de delicte és un...
De debò?
És un delicte.
Home, clar.
Simular que t'han segrestat.
Sí, sí.
I també li afegeixen un delicte d'amenaces amb ànim de lucre. Perquè, clar, tu estàs amenaçant a la teva mare perquè et doni uns diners.
El disgust que ha de tenir la mare, que no s'ha recordat.
Total
per 2.500 euros.
Clar, dius, ja
bueno, és que ho trobo... És un rescat, a veure, ridícul. Bueno, i el Toni, per acabar...
Bueno, però ara ell viu amb sa mare o no?
No ho sap.
No ho sé.
És que, clar, és que també li pregunteu cada cosa al Toni.
Bueno, no ho sé.
El cas del que fa tothom a casa seva.
Bueno, clar, però és que l'interessant és saber com han acabat mare i fill.
No ho sabem. Molt bé, de moment segur que no. Per acabar, ens volies parlar d'un tema curiós, perquè han declarat culpables... dos policies locals de Castelldefels per haver falsejat un informe policial. Ho van fer perquè la cunyada d'un d'ells pogués cobrar la reparació de l'assegurança. Aquests dos últims apunts...
Aquest cas s'ha jutjat a través d'un jurat popular aquests dies a l'Audiència de Barcelona. Ara ja el president ha dictat la seva sentència, ha imposat 1,9 anys de presó per falsificació de document a un dels policies.
Exacte. Quasi,
i han absolt a l'altre de les acusades. Què va passar aquí? Novembre del 2016 hi ha una senyora doncs, que està a Castelldefels i que, un cop aparca el seu cotxe, deixa la porta oberta.
Ah, és un clàssic, això.
I en aquell moment passa un altre cotxe, que en realitat no és un cotxe, és un cotxe d'aquests...
I li trinxa la porta. Això em sona.
Sí, però es veu que va sortir disparada la porta.
Sí, sí, a mi em va passar. Bueno, a mi la porta no es va sortir disparada, però va quedar travada amb un bus de Sabadell i va quedar la porta, però...
Del teu cotxe?
Sí, bueno...
Et vas oblidar de tancar la porta?
No, la vaig obrir, però el bus encara no havia acabat de passar. Perquè plovia, era un dia que plovia molt, de Sabadell. I estava amb una festa i bueno, es va acabar la festa de cop i aleshores plovia molt i vaig obrir la porta...
Però per què vas obrir la porta?
Perquè vaig pensar que al bus hi havia el testimoni, el Marc Serra. Jo havia pensat que a l'autobús hi havia passat.
Dic, paret
ha passat.
I mandinga,
eh? Bueno, el bus estàvem parlant amb el Serra, estàvem parlant, i veig que el bus ja, pam, ja pel retrovisor, dic, ja ha passat. I obro la porta, allò que l'obres ja... Vinga, anem a sortir, i la porta s'enganxa amb la tercera porta del bus, i... La va rebregar i li va, bueno, la va trencar tota. Per tant, tinc experiència.
Doncs mira, una mica és el que li va passar amb aquesta...
Llavors entrava aigua al cotxe.
Bueno, llavors, clar...
I no tancava la porta, que vas tenir que tornar amb la porta que no tancava.
Vaig tornar com si fos Picapiedra, Pedro Picapiedra...
aguantant la porta.
Aguantant la porta per l'autopista.
Bueno, això
no es va veure.
Perillosíssim.
No, però no es va veure.
Bueno, poses
bueno, mica... amb uns quants vidres pel braç, però va, això va ser anecdòtic.
Però vull dir, i el Serra et va acompanyar?
No, el Serra es va quedar a la festa, clar. Bueno, tampoc calia que tornés. Clar, què vol? Que vingués allà aguantant la porta?
Home, quan domenos, que t'acompanyi...
Vull dir que tinc experiència amb sí, això, sí. Tinc experiència.
Doncs això més o menys el que li va passar a aquesta senyora de Castelldefels... I el que passa que...
Ara, això sí, quan va sortir el xòfer del bus, em va dir, però què haces?
Que és tonto.
No l'he vist.
I va ser culpa teva?
Home, cony, vaig obrir la porta i que no havia acabat de passar el bus.
Val, doncs això és el que li va passar a aquesta senyora, no? Va obrir la porta...
Passi, clar, quan passava el cotxe.
Clar, doncs aleshores va arribar la policia local de Castelldefels i li van dir... No, és que la culpa és seva. Van signar un parte amistós,
sí,
no?
Sí, sí, el mateix, sí, sí.
I la policia local va dir, no, la culpa és seva perquè vostè no va obrir la porta sense mirar, no?
Mateix, sí, mateix.
Bueno, doncs la reparació d'aquesta porta costava 1.300 euros.
Sí, sí, val? Sí.
Doncs sembla ser, segons ha declarat provat aquesta sentència, que aquesta senyora tenia una cunyada que treballava d'auxiliar a la policia local de Castelldefels. I aquella mateixa nit, un cop li passa això, sembla ser que la truca i li diu, escolta, arregla'm això i intentem doncs, que no hagi de pagar jo els 1.300 euros perquè l'assegurança no m'ho cobrirà perquè ha estat culpa meva. Sembla ser doncs, que hi ha un sopar o una mena de trobada de nit en què va la cunyada, va la dona, la cunyada... porta un amic també de la policia local de Castelldefels i allà comencen un pla per, això és el que diu la sentència, per canviar, diguéssim, l'informe policial.
Estem parlant de 1.300 euros.
Sí, sí.
Tot aquest lío per 1.300
euros. Tot aquest lío per 1.300 euros.
Bueno,
s'ha de ser...
Si no els tens...
S'ha de ser passatero.
Si no els tenia
i...
Bueno, no els tens. Els tens.
Home, no els tens. Si no els tens...
Doncs ho pagues a terminis. Bueno, endavant amb la martingala.
No, i aleshores sembla ser que aquesta persona, el policia local, l'amic de la cunyada, truca a aquest noi, perquè era un noi de 17 anys que portava, saps un cotxe d'aquests que poden portar els nois de 17
sí,
anys?
No,
sense carnet.
Sí. Sense carnet, doncs aquest és el que es van portar a la porta. No? Doncs aquest noi el truca al policia local, el cita, primer el va trucar a les 12 de la nit, cosa que ja consideren des de en aquest judici no s'ha considerat no, que era una mena ja intimidatori, que et truquin altes hores i digui, vingui a parlar amb la policia.
No?
Al final queden l'endemà i, segons va declarar el noi, doncs es va sentir molt pressionat perquè aquest policia li deia que havia d'assumir les culpes, que la culpa era seva i tal. Al final, sembla ser doncs, que el noi, en fi, pressionat i coaccionat doncs, per aquest policia, accepta, i diu, val, d'acord, doncs accepto la meva culpa, perquè el policia fins i tot li diu, accepta-ho que si ho acceptes tu, ho pagarà el seguro, vull dir que no hauràs de pagar res, no? Canvien l'informe policial, però el lliuren a l'assegurança. I finalment l'assegurança paga aquests 1.300 euros, val? Però el cap de la policia local de Castelldefels, que ja estava al corrent del que havia passat i que ja sabia que hi havia un primer informe sobre aquest accident o aquest sinistre, va veure doncs, que s'havia fet un altre informe policial. I va dir, com pot ser que s'hagi fet un segon informe policial si ja en teníem un? I és aleshores quan obre un expedient amb aquests dos policies per haver falsificat tot això. Acaben suspesos de sou i feina durant 4 anys. Fins que finalment doncs, ha arribat a judici davant d'un jurat popular. I diré, ostres, per què davant d'un jurat popular? No? El jurat popular normalment doncs, acaba jutjant homicidis... i fets molt greus, i en aquest cas estem parlant d'un cas que és greu, però aviam, són 1.300 euros. Doncs clar, perquè aquí consideraven que hi havia hagut tràfic d'influències, i el tràfic d'influències és un delicte que va per la via del jurat. Acusaven de tràfic d'influències, falsificació de documents i coaccions. El jurat popular va considerar aprovat tot això, però ara doncs, el magistrat president ha absolt per coaccions, perquè considera que són molt lleus i que, per tant, tampoc no arriben a ser delictives, només l'ha condemnat per falsificació de document i li hem posat una pena d'1,9 anys de presó, que això vol dir doncs, que òbviament no haurà d'ingressar a la presó, i els ha absolt per tràfic d'influències. Per tant, al final ha quedat així, però clar, per 1.300 euros tot aquest...
Sí, però no sé què et deia d'olor al sacrés. Un per 2.500. I ara aquí per 1.300 d'una repressió que
sí, t'hi poses...
Truca Cofidis i tu fas a terminis, això, home. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa de 3 minuts i quan tornem li preguntarem a l'Abel Caral un fenomen que el tenim a l'horitzó, que és El Niño. Un fenomen natural que és quan arriba el període de sequera.
Ai, perdó.
Perquè resulta que a Catalunya estem en el període de la Niña, que és el període humit.
De la Mollena.
Imagina't. Si ara estem en període humit, no vull arribar a pensar, com no sigui el món al revés, què passarà quan arribi El Niño.
Això amb un ritual s'arregla sí, ràpidament, no.
Sí, s'ha vist.
M'aviseu a mi i ho canviem tot molt ràpidament. Bé,
versió RAC 1.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any. Rich snippets. Ethical hacking. Threat hunting. TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
Saps què és el que m'agrada més de la primavera? Doncs que hi ha més llum, més ocellets, més flors, més rialles, més rotllet, més avui sortim, més però més de tot.
La primavera, la il·lusió altera. Arriba el cuponàs Flower Power de l'11. Podràs guanyar 6 milions d'euros. I a més, si entres a cuponespecial.es, podràs gaudir de centenars de plans increïbles i pícnics gourmet. Cuponàs Flower Power de l'11. T'altera la il·lusió.
Bases dipositades davant de notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 presenta Viatge B Espacial Singapur amb Esther Muñoz. De 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Espacial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a 3:45 de la tarda. A veure, tenim els Premis DRAC.
Sí,
això és el... Què he dit?
De 6.
De 7, el 7. Dic, tenim els Premis Drac a tocar. A tocar.
Compte enrere ja per la gran gala dels proper Premis dilluns. Drac. Efectivament, el proper dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies, i les actuacions de Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps. Podreu seguir tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a RAC1.cat i viure la segona edició de la gala dels Premis Drac de RAC1 el dilluns 17 d'abril a 8:15 del vespre. Tot això amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, FIAC Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bé, el que us deia, anem a parlar del Niño, la Niña, i no és del sorteig de, després de Nadal. No és del sorteig de res. Perquè, atenció al que pot passar els propers mesos. Els experts de l'Organització Meteorològica Mundial acaben d'advertir que el Niño, un fenomen natural que s'origina al Pacífic i que determina el clima de tot el món, això almenys és el que diuen aquests experts de l'Organització Mundial, té un 55% de probabilitats d'aparèixer la segona meitat del 2023. Mm. És a dir, cap a partir després de, l'agost.
Sí, passat Sant Joan.
Abans. Sí, passat Sant Joan.
Passat Sant Joan, sí.
Del Niño i la Niña en parlarem els propers minuts amb el meteoròleg de Guàrdia, Abel Cara. L'Abel, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Benvingut.
Bona tarda. Gràcies.
A veure, si et sembla, primer de tot, recordem que és el Niño. I què és la Niña?
I per què es diu el Niño? Es diu el Niño, doncs és important, perquè acostuma a aparèixer cap als vols de Nadal.
Ah.
Llavors, del Niño, del Niño Jesús.
El Niño de la loteria,
Sí, sí, ve d'aquí la cosa. Els pescadors del Pacífic, de la costa pacífica d'Amèrica del Sud, doncs veien uns canvis en els patrons habituals de precipitacions, de temperatures, que apareixien cap als vols de Nadal. I llavors van batejar-ho com a el Niño. Científicament és ENSO, el Niño Southern Oscillation, perquè és un canvi de patrons al Pacífic Sud, de fet a la zona equatorial de l'oceà Pacífic. El Niño és la fase càlida del cicle, perquè hi ha el Niño i la Niña. Ara hem estat aquest últim hivern amb la Niña, que és una situació diferent i
fins i tot... La Niña és menys càlida, és més humit, és el període humit abans del Niño, que és més sec?
La Niña és... és que, clar, això depèn una mica de la zona del món. Al final és una cosa que estem parlant del Pacífic, però, clar, al final tot està relacionat.
Sí, exacte, comunicat.
El que passi a Ray Bradbury, de fet, diu que en un viatge en el temps mata una papallona, em sembla, i després quan torna al present... Tothom parla papissot perquè ha matat una papallona a l'altra punta del món. O sigui que vull dir que al final està tot relacionat.
Culpa de les papallones.
Culpa de les papallones. El Niño és la fase càlida del cicle. És un augment de la temperatura de la superfície de l'oceà Pacífic a la zona equatorial, del centre i de l'est del Pacífic. Les temperatures pugen en aquesta zona i l'altra fase és la Niña, que es manifesta amb un refredament de la temperatura de la superfície del mar amb aquestes mateixes zones del centre i l'est del Pacífic.
I ara estem a la Niña.
Ara hem tingut a l'última fase, la Niña, que es diu que tot i que haguem tingut el 2022 un any rècord de temperatures altes, hi ha experts que diuen que si no haguéssim estat en la Niña, que ha refredat la temperatura, encara hauríem tingut temperatures més disparades. Per tant, a veure què pot passar.
A mi riure no em fa
cap gràcia.
A mi no em fa cap gràcia.
Però saps quan arribi el Niño? Encara podem passar més calor que l'estiu passat?
S'ha de veure, sí. Podria ser. Passa que el Niño arribaria no aquest estiu, perquè, insisteixo, arriba pels vols de Nadal.
No, de cara al 2024.
De cara a finals d'any... Per tant, entre finals d'any i principis del 2024. En condicions
a veure,
normals...
A finals d'any, principis del 24, arribaria la Niña.
Arribaria el Niño.
Perdó.
És més càlid.
Sí, disculpeu, càlid. Sí, perquè ara estem amb la Niña.
Aquest últim hivern hem tingut la Niña, que és el que pot haver refredat una mica, imagina't, el temps a nivell global.
No, que apunta tot, fantàstic.
Sí, en condicions normals, a la zona del Pacífic equatorial, els vents alisis que bufen acumulen les aigües més càlides de la superfície del mar cap a l'oest del Pacífic, cap a la zona d'Indonèsia, de les Filipines, de Nova Guinea i del nord d'Austràlia. Hi pot haver una diferència de 8 graus entre la zona oest del Pacífic i la zona est, la zona, per exemple, de les costes del Perú. Durant la fase del Niño, aquests vents alisis es debiliten i el resultat és un augment de la temperatura superficial del mar en aquesta zona del centre i est del Pacífic equatorial. I això el que provoca és una dràstica disminució de les captures de pesca en aquesta zona de Sud-amèrica, de la costa oest. Provoca inundacions al Perú, a l'haver-hi aigües més càlides del que és habitual, i sequeres importants a Indonèsia i Austràlia. Això com efectes més propers a la zona. El que passa és que pot haver-hi conseqüències a nivell global.
A tot el món.
A nivell global, i no tot arreu de la mateixa manera.
Però per disculpa,
sí.
Però el que passi al Pacífic, clar, allà s'escalfi la temperatura de la superfície, per què a nosaltres ens ha de provocar més calor aquí?
Per això que deia de la papallona, perquè una mica al final està tot correlacionat.
Sí, vull dir, sí.
Vull dir que... El fet que hi hagi...
Però sempre és així, sempre.
El que acaba passant realment a Catalunya, a la península Ibèrica, no està clar encara. De fet, hi ha un estudi del Servei Meteorològic del Regne Unit, el Met Office, que conclou que sembla que quan apareix una tendència cap al Niño, hi hauria d'haver un temps més humit del normal entre finals d'estiu i finals de la tardor a la península Ibèrica. Això és el que conclou aquest estudi.
El Niño ens afavoriria.
Ens afavoriria. Però és una de les hipòtesis que hi ha i no hi ha una...
Bueno,
una...
és una loteria, això una mica. El Niño.
El Niño, sí. I una mica sí.
Que toca...
De fet, hi ha força controvèrsia.
I sempre diuen que hi ha més opcions que toqui el Niño que l'altre sorteig de Nadal.
Per tant, això no està clar.
Això no està clar, hi ha controvèrsia sobre això. Exactament. El que passa que sí que hi ha una tesi doctoral de Vicent Altaba i Ortiz del 2010 centrant-se en la sequera, al que seria el nord-est de la península, Catalunya, nord del País Valencià, Aragó Oriental, i aquesta tesi doctoral, insisteixo, del 2010, veu una correlació entre les grans sequeres que hi ha hagut a Catalunya, a aquesta zona al nord-est de la península, entre el 1980 i l'aparició del Niño. Per exemple...
Per tant, sí que en aquesta tesi sí que hi troba una correlació.
Una correlació un lligam. I que ens faria anar pitjor.
De fet, Molt
explica
bé.
Que, per exemple, detall, per exemple, de la sequera del 1998-2000, que hi havia una sequera important, va ocórrer després de l'episodi del Niño del 97-98. Potser recordareu, va ser el més important del segle XX i va ser quan el Niño es va fer una mica més famós a finals de segle passat, ja fa més ja de 20 anys. Això, la sequera del 98-2000. La gran sequera del 2004-2008, la del conseller Baltasar, va esdevenir després de l'episodi...
Va ser una sequera de 4 anys.
De 4 anys. Ara en portem 2, Doncs va ser una sequera...
Però jo crec que estem molt pitjor que la del 2004.
Estem pitjor a les comarques de Girona i Barcelona, però, en canvi, les de Lleida i Tarragona també estan malament, però aquella va ser més important en algunes zones, però bé, el que seria allò que es coneix com a conques internes, que es diu tant, que són bàsicament els embassaments que nodreixen les comarques de Girona i Barcelona, aquí estem pitjor que fa 15, gairebé 20 anys.
Per tant, agafant-nos aquesta referència, podríem estar encara 2 anys més amb sequera.
Podria ser. De fet, la gran sequera aquesta, el 2004-2008, va venir després d'un episodi moderat del Niño als anys 2002-2003. Què vol dir això? Que ara portem 2 anys de sequera. Si com apunta, com diu l'Organització Meteorològica Mundial, hi ha d'haver un altre episodi del Niño aquest proper hivern, podria ser que després continuessin patint sequera, perquè hi ha precedents des dels anys 80 que després d'un episodi del Niño important o moderat, la sequera s'ha accentuat a casa nostra.
I podrien ser 6 anys de sequera. És a dir, hem tingut 2 de sequera durant
amb la niña.
I ara vindrien 4 de sequera amb el Niño.
Això es fa difícil de dir. Potser seria un any més, potser seria... És a dir, ara estem a mitja tardor, a mitja primavera, vull dir, estem a mitjans de primavera. Tenim encara mig abril i maig per intentar, doncs, posar fil a l'agulla i pal·liar aquesta situació.
Bueno,
No depèn de nosaltres.
Que arrenca la cosa, però no.
Però és que no arrenca ni la... Per dir que no depèn de nosaltres.
De la papallona, depèn. De la papallona.
Ha de fer una red més potent.
Per tant, ens queda 2-3 mesos...
2-3 mesos, més i mig, perquè ja la primavera va avançant. Estem ja 12 d'abril. A partir de juny costa més que plogui, però tenim estius com el del 2002, si no vaig errat.
Hi va haver un estiu que va ploure
2002,
molt.
Que va ploure molt. Després, el 2003, l'any següent, va haver-hi... aquella onada de calor tan important. Per tant...
Bueno, ara venim de la onada de calor d'any passat. Recordem l'estiu de l'any passat. No, estiu que va començar horrorós. Ja...
Al maig.
Al maig, va ser una torradora.
No,
fins l'octubre-novembre.
Deixeu-me comentar que avui a Barcelona hem tingut una màxima de 29,8 graus i ho destaco perquè som 12 quan? D'abril, 29,8.
A Barcelona,
sí, sí. Passa que ha sigut una calor seca, no com la de l'estiu, perquè ha tingut vent aponentat i ha disparat els termòmetres en algunes comarques. És una temperatura de pràcticament 30 graus, que molts dies d'estiu a Barcelona no s'hi arriba, però a Barcelona l'estiu el que passa és que estem als 27, 28, 29, però amb molta humitat i molta xafogó. Era una calor seca avui, eh? Sí. Tot i que les temperatures demà baixaran de manera clara. En definitiva, que ens queda aquest mes i mig de primavera, confiar que l'estiu doncs, passi alguna, ja tinguem alguna situació de tempestes, que encara el juny pugui ploure, pugui haver-hi algun temporal, i després a veure la tardor. Si després arriba el Niño, segons l'estadística, sembla ser que podríem tenir doncs, després una primavera de nou poc plujosa. Però això és el que deia, hi ha controvèrsia sobre,
si
sobre això.
Si l'encerto,
hi ha... Home, però hi ha una tesi doctoral al respecte, vull dir, a veure si s'ha estat estudiant el tema, no,
sí,
no
però,
la cosa. No,
però també hi ha aquest estudi del Servei Meteorològic Britànic que diu que hi hauria d'haver-hi més precipitació. Però en tot cas, doncs, creuar els dits, pregar o resar a qui vulguem.
A Taranís, el de Rizal.
Miri, li vaig dir una cosa. Veient que això de Taranís no... No ha arrullat.
Mira, l'últim cop...
Pluja Catum.
Per
favor,
si no estàs connectat...
Alguna cosa haurem de plantejar-nos.
Jo em plantejo...
Molt seriosament.
Jo em plantejo resar la Virgen del Rocío, fins i tot, perquè al final Rocío és rosada, és rosada, és humitat. La Virgen del Rocío...
Encara diran que tenen rius.
No, Virgen del Rocío és la Virgen de la humitat. És el Rocío. És una verge humida.
Abans que marxis, que ens queda un minut, demà, per cert, baixen les temperatures.
Demà baixen les temperatures, ja han començat a baixar cap a les comarques, sobretot del Pirineu, de les comarques de Lleida, i demà, doncs, baixada entre 6 i 10 graus, i demà a la tarda no tindrem ni de bon tros les temperatures que tenim ara, i el que deia, avui 27, 28, 29 en algunes comarques.
No res.
Precipitacions, mira, demà alguns ruixats a la tarda a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, tot ajuda, no és la situació que necessitem, però per començar a ficar fil a l'agulla, almenys els adalts.
Fa dies que volem, tenim l'agulla, però el fil no el trobem.
No trobem el fil, o el forat de l'agulla.
No trobem ni el forat ni l'agulla.
A disposar, ja ho sabeu.
Tant de bo plogui. Abel Caral, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs, nosaltres ja ho deixem aquí.
Què dius, ara?
Ja està.
Ja?
Totes gràcies,
Sí, ja està.
Tanqueu la paradeta,
Tanquem la paradeta i demà, en principi, demà més.
No dura res.
No. Res. Són res. 4 hores de res. Fins demà. Adéu-siau.
RAC 1. Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space o, si ho prefereixes, tria tu un altre punt de trobada. Vanguardia, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.